dos únics que en porten més que el Girona.
Quants en porta de visitant ara mateix, el Girona?
21.
Sí, 7 victòries seguides, no porta?
22.
22.
Ah, perquè hi ha un empat a
9. 7 victòries i un empat.
I l'empat a 9.
Correcte.
22. Déu-n'hi-do, eh? 22 sí, punts sí, sí. En 16 jornades fora de casa, 24 és el rècord de la Lliga del Barça, de Guardiola i de Gito Vilanova. Molt bé, bones dades, que expliquen, evidentment, el que hem estat comentant durant una bona estona. Aquí a la botiga oficial del Girona, al centre de la ciutat, on avui hem pujat en temps rècord per fer aquest programa especial amb el Josep Maria Fonalleres, l'Eloi Amagat i el Marc Brugués, entre d'altres convidats. Per cert, Eloi, m'han dit que ets l'únic jugador del Girona que ha jugat a tercera, a segona B, a segona i a primera.
I espero ser l'últim, però no per, no per mantenir el títol, sinó perquè voldrà dir que el Girona no tornarà a trepitjar categories que les van patir fort.
Estàs bé?
En quant a què?
A tot, a la vida, estic que ara feia més que no
veia. Estic bé, assimilant encara en un procés d'adaptació, m'he retirat aquest estiu. No és fàcil, després de fer tota la vida
a l'Olot, el
Olot, els últims anys, sí. Però no ens preparen per aquest canvi tan sobtat. Són rutines molt marcades, la del futbolista, i de cop es talla en sec, i té el seu procés, però bé.
I què tens ganes de fer ara?
Alguna cosa relacionada amb futbol.
Sí, eh?
Sí. Sí, ara necessitava també desconnectar una mica, no pensar gaire en pilotes, però ja torna a picar.
Però més banqueta o més despatxos o més base, futbol planter? O...
Quan vaig prendre la decisió em sentia més atret al camp, al verd, suposo també perquè era molt recent i portava tota la vida trepitjant-lo, no? Ara ja també estic més obert, no tinc algú vocacional de...
Tens veu de ràdio, eh?
Sí,
això m'ho havien dit moltes vegades quan estàvem actiu, però de moment m'he retirat i no he tingut propostes per treballar.
Mira, aquí te la dirà d'allà, eh? Planteja tu.
No, escolta'm.
Fem un tàndem, Adai, Eloi i Brugués, i ja ho tenim, això.
Esteu ben coberts, però l'Adai ara de míster, ho toca tot.
És que no deixa res, no deixa res, ni de míster, ni de tertulià, ni de res.
No.
Molt bé. Eloi, t'agraeixo moltíssim que hagis vingut, i molta sort. Seguirem en aquests nous projectes, i a veure si, no sé, algun dia pot venir la ràdio, algun dia.
No, evidentment.
I tant que sí, algun dia et convidarem.
Els ascensors funcionen, no sigui que pots pujar.
Pots pujar, i tant que sí. Brugués, gràcies, us llegim el Diari de Girona, t'escoltem dilluns amb aquest Girona a la Ves.
Perfecte, moltes gràcies a vosaltres.
Forta. I el Josep Maria Fonalleres també, moltes gràcies. Sempre és un plaer que et truquem, no. I el que faci falta, no?
Sí,
he de venir, vinc, he de fer, faig, he de... Molt bé, t'ho agraeixo molt.
A vosaltres.
Què és això que m'has enviat?
Mira, us he portat un
llibre... Una cosa que es diu Pell Roges a Nova York, Josep Maria Fonalleres.
Un llibre que em van encarregar per Sant Jordi del 2018, que es va repartir entre l'afició i que m'ha fet gràcia perquè tu saps que...
Però és una historieta de 5 pàgines amb l'escut del Girona.
Sí, resulta que el resum és aquest. La temporada 19-20, anem una mica retardats.
La de la pandèmia, sí.
Diu, i pim-pam, vam quedar tercers i cap a la Champions, que aquesta vegada, per tot allò de promocionar el futbol als Estats Units, la UEFA ha decidit que es jugui aquí al Yankee Stadium. És a dir, és un personatge...
Ja somiaves allò, ja.
No, i és com en Jules Verne, que es va inventar el submarí i la volta al món i allò. Com una ciència-ficció vaig... Per a veure, vaig fer la premonició que el Girona jugaria.
Sí. És un llibret de 7 pàgines que es diu Pell Roges a Nova York, Josep Maria Fonalleres, soci i membre del Consell Assessor del Girona.
Els Redskins, també.
Sí, no? Redskins, sí. Que bo, mira, i a més el dediques al teu pare, diu el meu pare, que ens duia a Vistalegre i a Montilivi, i a tots els que com ell haurien sigut feliços si haguessin viscut aquests anys, i els que vindran. O sigui, ja t'aventuraves a dir, i els que vindran, imagina't, un visionari. Fonalleres, gràcies.
A vosaltres.
I al Miquel Agut i al Xavi Puig també. Moltes gràcies, gironins.
Fins ara. Bona nit.
A seguir-ho gaudint, eh? Descanseu. Bona nit. Fem una pausa. Aneu trucant. 902-47-700. Quan tornem de la publicitat, regalarem el lot de Torrons Vicenç. Repassarem l'actualitat del Barça, que dimecres té Champions al Camp de l'Anvers, i acabarem de rematar tertúlia des de l'estudi de RAC1 a Barcelona amb el Fernando Polo, el Lluís Carrasco i el David Bernabéu.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Quina música escolta la cantant de moda?
Doncs de tot. Rap, pop, música clàssica, trap, flamenco, rumba, fados, tango, reggaeton...
A la nostra gama Citroën SUV també en sabem de versatilitat. Aprofita aquest mes els dies SUV i tria el teu amb un avantatge addicional de fins a 8.000 euros. Entrega immediata en unitats limitades. Citroën. Condicions a citroen.es.
Descobreix tot un territori amb encant per compartir amb la família i amics.
Amb 11 estacions d'esquí alpí i nòrdic al Pirineu de Lleida i més de 500 quilòmetres de pistes en plena natura.
Gaudeix amb intensitat tot el que t'envolta.
Neu, natura, cultura, gastronomia.
Apropa't a Lleida. Viu el moment.
Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
Lewandowski, Alexia, Pedri, Aitana, Gavi. Gaudeix dels jugadors i jugadores del Barça cada dia. Mundo Deportivo t'ofereix el calendari oficial del Barça 2024 amb tots els partits de la temporada de l'equip masculí i femení. Aconsegueix el de paret o el de taula per només 9,95 €. Ja a la venda al teu quiosc, al Corte Inglés i Barça Stores.
Connectar amb un món on tot es mou ara és possible. Amb CaixaBank FX Now Wallets la teva empresa pot enviar i rebre pagaments internacionals en més de 50 parells de divises. Aquí, allà i ara. Descobreix FX Now Wallets a CaixaBank.es o a la teva oficina més propera. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
RAC+1 Podcast.
Cases amb ànima, el podcast de RAC+1 que parla de casa teva. Amb Noemí Polls i Marga Ortuño.
Feu del vostre pis un espai sa, sostenible i lliure de tòxics. Pinteu casa vostra amb un truc infal·lible, la regla d'or dels colors. I per les festes, abrigarem casa nostra i coneixerem el protocol perfecte per rebre convidats.
Cases amb ànima. Cada 15 dies un capítol nou a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Amb la col·laboració de Montse Interiors.
RAC1.
Tots som
més
1.
El torròmetre de Torrons Vicent.
Aquí seguim en directe des de Girona, la botiga oficial del club, des on estem fent aquest Tu diràs especial, mentre continua a l'estudi de RAC1 a Barcelona el Lluís Carrasco, el David Bernabéu i el Fernando Polo. Esteu bé, companys, aquí a l'estudi?
Aquí estem, esperant.
Ara acabem. Espera, deixeu-me regalar el lot de torrons, eh? Ja sabeu que inclou un torró tou, un torró de crema cremada, un torró de gramunt i també el torró de xupa-xups de nata i maduixa que tastarem la setmana que ve, dilluns vinent, amb el Fernando, el Lluís i el Bernabéu.
Cada setmana dius la setmana vinent, lladre.
Us ho prometo. A veure, tenim un oient al telèfon. Hola, bona nit.
Bona nit.
Què tal, com et dius?
Jordi Sánchez.
Jordi, molt bé, des d'on truques?
Sant Feliu de Llobregat.
Sant Feliu de Llobregat, magnífica terra. Molt bé, juga amb nosaltres al torròmetre. Va, qui s'ha de menjar els torrons aquest Nadal?
Sempre, Leo Messi, sempre.
Leo Messi, molt bé.
Sempre
Messi. Sempre. I qui no, Jordi?
Doncs, ho sento molt, però el Jan Laporta.
Per què?
Perquè no està funcionant, no reacciona, i tot és optimisme, tot és fum, i crec que s'ha de gestionar d'una altra manera.
Apuntem el vot. Ho sento molt,
però...
No, Jordi, és la teva opinió, apuntem el vot, clar que sí, igualment t'enduràs el lot de torrons, així que gaudeix-lo, bones festes, i fins aviat.
5 anys fa que intento trucar, i és la primera vegada que aconsegueixo. Doncs
pues mira, aquí el tens, cap a casa, Jordi. Gràcies. Adéu.
Quan ha dit Leo Messi, he pensat, ostres, alguns d'aquests partits dels que estem parlant, si hagués vingut els Messi, els haguéssim resolt, eh? Sí o no?
Sí. Ja el saperes per aquí, Bernabéu?
Sí, ja el saperes, sí. Li he deixat el teu espai.
Hola, Paris.
Quan he arribat he pensat, dic, hòstia, igual... Mola fotre-me a la cadira de París.
Oh.
Sí, no, és broma. Però li ha reservat a Sant
Fer. Aleix, i en realitat, saps el que ens passa? Ara que parlava de Messi... El que ens passa és que encara estem amb el dol. Encara ens pensem que Messi és possible en el Barça. I no, vivim el Barça post-Messi i ens hem d'adaptar a aquest Barça post-Messi i està sent molt complicat.
Fixa't que arribo a l'eix i és per arribar jo i parlar de Messi,
però si no anàvem malament,
s'ha obert el debat,
si es va guanyar una lliga sense Messi.
Sí, però...
I jo sóc un nostàlgic de nassos, eh? Mira, fa dos dies va fer un any de què mirar Bobo. Gran episodi,
perdona,
eh?
Fernando, dilluns vinent sorteig de la Champions de vuitens de final, sabrem arribar del Barça, farà un any del Mundial de l'Argentina.
Aquell dia hem de celebrar-ho, eh? Amb un torronet, eh?
Sí,
a veure.
El partit més meravellós que jo recordo, la final d'aquell Mundial, va ser fantàstic.
És que ha passat un any, aquell 3-3, la pròrroga, els penals, increïble.
Les Champions del Barça i el Mundial d'Argentina.
Claríssim.
Bé, Saperes, parlant de la Champions.
Sí, digues.
Que sabem del Barça.
No hi és Messi a la convocatòria, eh?
No, eh? Segur.
No, ha quedat fora de la...
Ni Suárez ni Neymar.
De la convocatòria,
hagués pogut venir dos mesos, ara que no té...
Ai, David, va, centrem-nos. A Bèlgica ha d'anar al Barça per assegurar dimecres la primera plaça del grup a la Champions. Necessita un punt per fer-ho al Barça. Xavi ha donat descans, no han entrat a la convocatòria habituals com Araujo, Gundogan, De Jong i Lewandowski. Han quedat fora, com dèiem. També són baixa per la joia, recordem. Ter Stegen, Gavi, Marcos Alonso i Íñigo Martínez. En canvi, Xavi s'endú a Ángel Alarcón, Marc Casado, Diego Cochen, Pau Cubarsí, Aleix Garrido, Marc Guiu i Héctor fora. A un quart de set de la tarda està prevista la roda de premsa de Xavi, com diem, prèvia a aquest partit contra l'Anvers, i a les 7 el darrer entrenament abans del partit.
No es pot fallar, eh? Ja sé que és un partit de... que potser no servirà de res, però no, a nivell d'imatge, Lluís, David, Fernando, és important, dimecres també, encara que juguin jugadors menys habituals.
I de pasta.
I de pasta.
Sí. Molt, estem parlant de 2.850.000 euros, estem parlant de tornar a, bueno, això, a recollir el crèdit que havíem tingut, perquè fixeu-vos que això del futbol realment és un entorn i és un ambient del tot embogit. Fa només 10 dies parlàvem d'aquesta setmana dramàtica de Porto, de l'Atlètic de Madrid, de Girona, amb autèntic pànic. Després vam guanyar a Porto, vam guanyar molt bé i amb solvència a l'Atlètic de Madrid, i ens veien capaços de tots, i vam fer un mal partit. Jo crec que vam fer un mal partit ahir contra el Girona, o el Girona va fer un millor partit que el Futbol Club Barcelona, i tornem a la casella de sortida, com si fos un monopoli, i tornem a tenir tots els dubtes del món. Això és el món del futbol, és la seva grandesa i també la seva misèria.
Sí, jo crec que no es pot fallar per una qüestió econòmica. El Barça li ve, mal que ens pesi dir-ho, li ve de 2,8 milions d'euros, està clar. I em consta que hi ha interès en que l'equip faci un bon partit i resolgui econòmicament la situació en aquest sentit. I després, quan vens d'un d'alta baix com el d'ahir, i un resultat com el d'ahir, doncs encara més motiu, no?
Amb més talla l'Uripsó.
Va, però vull dir que, però em refereixo a l'eix que si vinguessis d'una trajectòria absolutament immaculada, doncs sí. Mira, escolta'm, et pots fins i tot a vegades permetre el luxe de relliscar quan no t'ho esperes, però clar, és evident que amb el resultat d'ahir, el partit de demà, encara que sigui de tràmit des del punt de vista de la classificació, i gairebé es pot dir també, perquè virtualment ets primer de grup, no ho és per l'equip, no ho és per Xavi, perquè després d'ensopegar ahir necessites acabar amb un bon regús aquesta jornada de Champions.
I perquè el Barça són dinàmiques, David, i és veritat que de fer un bon resultat envers dimecres encara és amb moltes més possibilitats al partit de Mestalla, que serà un partit especialment complicat. En canvi, si ens compliquéssim la vida envers, el partit de dissabte serà un calvari.
Jo crec que Xavi rotarà menys que el que tenia previst, segurament. Si sí, ahir el partit hagués anat millor.
Bueno, els que ha deixat a casa, no? Que deia els Saperes.
Sí, del que s'emporta.
Sí, el Barça ha d'invertir en tranquil·litat, i tranquil·litat és guanyar bé a l'Anvers, trincar la pasta. Home, si te'n vas a Dallas a buscar 4 milions i pico, clar, 5, no pots deixar de
2,8
més a prop. Que vas a Bèlgica. Per tant, això és importantíssim. Tot suma. Ha de guanyar i convèncer, perquè així anirà més tranquil·la a Mestalla, i aquests dos partits que queden abans d'anar-te'n a Dallas, que ja el més important és que no es refredi ningú i ningú es torci un turmell, els has de guanyar bé.
Home, l'Almeria a casa, que és el QE, no ha guanyat en tota la Lliga, l'hauries de guanyar.
Evidentment, evidentment, i a València també has de guanyar, que València està hecho unos zorros, tu, tampoc ens fent aquí...
No, però compte, València va anar a l'Atlètic, sí, i va caure 3.
Si no dic que no, però... Però sí, que dic ja. És que el Barça ha donat el cop a la taula.
I és terreny hostil històric,
Ja, però és veritat que el Barça ja...
No sé aquí que no juga malament,
O sigui, patir amb el Girona, i patir amb el Porto, i patir amb l'Atlético, ja t'ho firmo. Si ja pateixes amb el València, és que el problema pot ser gros. Llavors, escolta'm, vés a saber si sona la flauta i algú dels que va per davant falla en algun partit d'aquests que queden d'aquestes dues jornades. Llavors, t'aniràs amb el regust... dolç de que ha retallat algú.
Ara tens molta pressió.
L'any passat va ser així, abans de l'aturada pel Mundial, que el Barça va retallar perquè punxa el Madrid, guanya Pamplona i es posa allà líder.
Sí, però no va retallar... O sigui, va retallar, però no va retallar els punts que té ara, eh? No anava a tanta distància. No. I ara, clar, tens molta pressió, perquè una ensopegada, o sigui, t'equivoques i el rival no ho fa... I és que te'n pots anar a 10 punts, 9, 8 del segon... Compte.
No, demà, 10 punts seria desconnectar-se.
Demà estareu pendents del sorteig de setzens de Copa o no?
Sí, com sempre.
Sí. Recordo, demà a la 1 del migdia, el Barça sabrà el seu rival, també l'Espanyol i el Girona, per aquesta ronda de Copa que es jugarà el 5, 6 o 7 de gener. Per tant, ronda de Copa de Reis.
Home, tocaria el 7 al Barça, no?
En principi li tocarà el 7 perquè té lliga el 4, sí senyor, el diumenge 7. Al Barça li pot tocar l'Arandina o el Barbastro de segona federació o el Castelló, l'Unionistes de Salamanca, el Lugo o el Màlaga de primera federació. Un d'aquests 6 equips li tocaran al Barça. I voleu saber una curiositat? A mi m'agraden molt els calendaris. Si li toca l'Unionistes de Salamanca el dia 7 de gener... el dia 3 de gener hi ha un Barça Atlètic Unionistes de Salamanca de Lliga, a primera ref. O sigui, 3 dies abans l'Unionistes visitaria l'estadi Johan Cruyff. Imagineu-vos. Sí,
Rafa Márquez fa l'escalting.
Després de comparar-nos amb el Girona, ens haurem de comparar amb el Barça Atlètic.
Clar, aniràs a fer l'escalting amb el Rafa Márquez. A veure, i demà també es comença a completar la...
Vols que et digui una altra cosa, Aleix?
Digue'm.
Hi ha gent al Barça que aquesta copa comença a dir, escolta, si...
Que no es desgasti.
No estàs per això, eh?
No tinc la primera eliminatòria.
Tu creus que estem per tirar títols?
Bueno, no és tirar títols, però és dir, escolta, amb la plantilla tan curta que tens...
Però una copa suma, eh?
Però et dic una cosa.
Sí que tens més opcions de guanyar. Però, la copa o la Champions?
És el títol més possible que té el Barça en aquest moment.
Què us il·lusiona més?
No,
però no és un tema d'il·lusió. A mi m'il·lusiona la Champions, però quin és el títol més probable que guanyi el Barça aquesta temporada? La Copa del Rei?
La Supercopa d'Espanya també la té dos partits.
Acceptem-ho. La pregunta que tu has fet que ens il·lusiona més no la podem processar, perquè realment jo crec que estem lluny. Realment ho crec, eh? Vull dir, després el sorteig ens afavoreix i, escolta, en conjunció astral i vinga, i a la final.
Com que tot és ficció, perquè jo no sé com estarem d'aquí 2 o 3 mesos, i no sé si aquest Vitor Roque vindrà i serà un Ronaldo o serà un Douglas, confio més que sigui un Ronaldo.
Esperem.
Confiem. Però tu veus ara els grans d'Europa que estiguin per tirar coets?
Has passat el de Douglas, eh?
No, però vull dir que no sabem com serà. Tant de bola veu la porteria molt gran o la veu petita, però vull dir, el City, no vull comparar-me, però el City... no travessa un grandíssim moment. El PSG, el Luis Enrique està patint com un gos. Al Bayern li van fotre 5.
Hi ha molts equips amb moltes dificultats.
L'Eintracht li va fotre 5. El campió italià, que és el Nàpols, va de cap a caiguda i amb uns lius...
L'Inter està fort i et podria tocar.
Són favorits.
Però vull dir...
Però imagina't, estàs parlant de l'Inter com el rival a batre. Imagina't si està barata.
Favorits no, però... Anem a repassar la jornada demà.
Jo crec que aquí... hòstia, no dic que s'hagi de llançar la copa, però que et dic jo que hi ha gent que pensa, escolta, deixa això i no em molestis.
No, i el que passa també, Fernando, que també sabem, la Champions al febrer, eh? És a dir...
Queda molt.
Que sempre canvia molt de quan ho mirem al desembre arriben després les eliminatòries.
Tira la sintonia Champions, Víctor Valero, des de Barcelona. Vinga, tira-la una mica. Tenim per aquí el Joan Camí, no? Hola, Camí.
Hola, bona nit.
Què tal? A veure, demà fem, des de 8:45 amb el Jaume Molló, la Champions es juga a RAC1 per resoldre els primers grups, d'aquesta fase de grups. Què tenim demà, Camí?
Doncs mira, comencem pel grup A. Compta amb el Manchester United, que ara mateix és QE per classificar-se. Ha de guanyar el camp del Bayern de Múnich, que ja està classificat com a primer de grup, i esperar que el duel entre el Copenhague i el Galatasaray, els seus dos rivals, acabi amb empat. Per tant, el United, que tampoc està molt bé a la Premier, tot i que l'últim mes ha remuntat una mica amb Ten Hag, doncs podria quedar eliminat de la Champions. També pot anar a l'Europa League, evidentment. El grup B, Arsenal primer, PSV segon, ja classificats. El Sevilla estarà a l'Europa League si guanya el camp del Lens. Recordem que amb Diego Alonso encara no han guanyat cap partit, només a la Copa. Per cert, el ministre de l'Interior francès ha anunciat que els aficionats del Sevilla no podran viatjar a Lens i que s'exposen a 6 mesos de presó i 30.000 euros de multa si els veuen a la ciutat i a l'estadi. És molt bèstia.
Però això per què? Perquè consideren que poden portar el Darulls i no volen que vinguin?
Sí, perquè ja és un partit declarat del risc, ja va haver-hi el Darulls al partit d'anada i ja hi ha hagut el Darulls també entre l'afició del Sevilla i l'Arsenal, i com que consideren que és una afició perillosa, doncs es volen protegir. Avui ha parlat l'entrenador del Lens, per cert, i ha dit que no ho entenia, que si no estan preparats per rebre 300 aficionats del Sevilla, com poden preparar uns Jocs Olímpics de cara a l'estiu que ve?
Ben vist.
Sí, sí. L'únic que demano és que, o sigui, per diversos motius, esportius i de proximitat, però demano que el Girona, sisplau, jugui la Champions de veritat, que no vagi a l'Europa League, perquè si no ens trobarem cada afició, haurem de pujar a Girona el dia abans dels partits,
sí,
perquè posaran la ciutat potes amunt, ja t'ho dic ara.
I què queda més per demà?
El grup C, el del Madrid, partit intranscendent, que ja està classificat com a primer de grup, en joc al segon lloc entre el Nàpols i el Braga, i l'Unió Berlín encara podria jugar l'Europa League. I el grup D és un dels grans duels de demà, en parlàvem, Inter-Reial Societat. A la Reial li val l'empat per ser primera de grup, jugant a Itàlia, el Salzburg jugarà a l'Europa League i el Benfica, una de les decepcions d'aquesta temporada, ja està eliminat.
A la tarda, es resol el grup del Sevilla a 7:15 i a partir de 9:15 ens hi posarem en directe per saber el desenllaç d'aquest Lens Sevilla, sobretot, i per viure tota la resta de la jornada amb especial atenció aquest Inter Reial Societat, aquest United Bayern de Munic, el Copenhagen Galatasaray, perquè poden ser possibles rivals del Barça de cara al sorteig de vuitens de la Champions. Molt bé, Camí.
Bona nit.
Adeu, adeu, una abraçada. 10 minuts i la una. Escolteu, abans de deixar-vos marxar, agrair-vos avui també que us hagueu adaptat a aquest canvi d'última hora que hem fet al Tu Diràs, perquè hem pujat a Girona després de la matxada que va aconseguir ahir el Girona. Només us recordo, no sé si ho sabeu i si vau sentir ahir el programa, que estem buscant 4 oients, 2 noies i 2 nois, que vulguin preparar la seva primera marató amb mi. Perquè el dia 10 de març, el dia 10 de març m'he aventurat a córrer la primera marató de la meva vida i gràcies a la gent de la Zurich Marató de Barcelona em prepararé durant 3 mesos per intentar ser un finisher i acabar els 42 quilòmetres pels carrers de Barcelona.
Tu saps comptar, no? Tu saps comptar, no, Aleix?
Fantàstic. Sí.
Doncs a mi no comptis.
No comptis. No, bueno, com que no volia fer sol, estem buscant oients que corrin habitualment i que no hagin fet mai una marató.
Necessites motivació, no?
Bé, no, una mica de companyia, que els oients també se sentin partícips d'aquesta història, que em sembla meravellosa, amb la gent de la Zurich Marató de Barcelona. Tindrem assessorament de professionals de la gent de la Zurich Marató de Barcelona i aquests 4 oients que triem tindran la inscripció gratuïta.
I com es escolliràs, Aleix?
Doncs mira, hem demanat correus a tudiràs@racu.net que ens expliquin la seva història, per què volen córrer la seva primera marató. Entre tots els correus que rebem, triarem 2 nois i 2 noies que m'acompanyaran en alguns entrenaments amb professionals de la Zurich Marató de Barcelona i els hi regalarem la inscripció perquè participin el 10 de març en aquesta prova que posa potes amunt la ciutat de Barcelona. Bé, un repte. S'ha de tenir reptes a la vida, companys.
És veritat.
I tant, home.
Sí, sí.
Em sembla bonic. Et donaré un cop de mà des d'un punt de vista de màrqueting personal per escollir 4 persones que resultin molt atractives per l'audiència.
Bé, doncs t'ho agrairé molt, Lluís. I us espero el 10 de març als carrers de Barcelona a aplaudir, com a mínim, a tota la gent.
En 3 mesos no em dona temps. Si fossin 5, sí.
Potser sí.
Escolta'm, t'he vist millor des de Girona.
Sí?
Podem repetir això, sí.
Val.
Però el pròxim dia governem nosaltres el programa. Perfecte. Ja donarem pas quan considerem oportú.
Em sembla molt bé, així m'agrada.
Com t'agrada governar, eh?
M'agrada. Ara, el programa seria ingovernable, també t'ho dic.
El control està aquí, David.
Saperes. Digues. Acompanya'ls fins a la porta, sí, que no tornin a entrar.
No pateixis.
Exacte.
Deixo aquí amb el David Llorenç.
Sí. Vinga. Una abraçada. Fem una pausa i de seguida...
La nit a Girona avui,
Adéu, feliços.
Adéu. Ara tornem amb el final. Final feliç.
RAC 1. Barcelona s'il·lumina, venen les festes de Nadal. Anem a comprar al mercat. Hi ha Maria Cristina cap d'any, cap escudella com la de la mare. La cavalcada al carrer Urgell, a Santa Llúcia un regalet. Jo vaig a Sants i tu al Carumel. Si el teu cor està fet tires, hi ha una cosa que ens uneix. Si ets feliç quan Nadal torna, és l'orgull de ser on ets.
Ara ve Nadal, ara ve Barcelona. Ajuntament de Barcelona.
Quan practiques meditació, res no et pot moure del teu centre, ni tan sols quedar-te sense aigua calenta, perquè la maleïda caldera s'ha espatllat i cap tècnic t'agafa el telèfon. Per sort, existeix el servei de manteniment de Rotxat, i ara, si el contractes a rotxat.com, gaudiràs d'un 15% de descompte. Rotxat, els experts de la tranquil·litat.
No despertis. Déu està somiant amb el cotxe que vol.
Doncs que vagi a la primera fira del vehicle d'ocasió del Vallès. Allà segur que el troba. Hi ha uns preus especials perquè fan liquidació d'estoc de final d'any. Del 14 al 17 de desembre a les instal·lacions de Vallparc Motors, al carrer Colom 457 de Terrassa.
Romauto vol estar molt a prop teu i a partir d'ara Romauto i Maresmòbil s'uneixen per ser líders en atenció al client de Nissan a Molins de Rei, Barcelona, Mataró i Blanes. Et convidem a Romauto a conèixer els nostres models Qashqai i X-Trail electrificats amb tecnologia e-Power. No esperis més i condueix el teu e-Power a Romauto. Més informació a romautonissan.com.
tothom s'ha tocat el clítoris alguna vegada. Però quantes persones s'han tocat el coll de l'úter?
A RAC més 1, la revolució sexual. El podcast de sexe amb Anna Alfonso i Rosana Carceller. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat amb el suport de sexydream.es.
RAC més 1, podcast.
Per saber com sentir-vos millor cada 15 dies. A RAC més 1, la píndola de salut, amb Marc Radorta.
És el podcast més saludable que es pot escoltar avui en dia.
Escolteu-lo a RAC1.cat i a l'app de RAC1.
Amb la col·laboració de Àptima Centre Clínic Mutu a Terrassa.
RAC 1. Tots som 1.
Amb Aleix Pariser.
5 minuts i la una. El grup Mas continua la seva expansió a Granollers. La marca Skoda es consolida amb el nou concessionari Mas Pregauto. Graveu-vos aquest nom, Mas Pregauto. I amb motiu del llançament d'aquestes noves instal·lacions a Granollers, no et perdis les ofertes irrepetibles que fan amb vehicles d'entrega immediata. Després d'un any, amb Skoda Granollers, grup Mas no ha deixat de créixer. Descobreix totes les novetats a Mas Pregauto Granollers.
Final feliç.
I encara que avui hem marxat a Girona a fer un Tudiràs especial, no podia faltar la clausura dels dilluns al final feliç, el David Llorenç, company de Mundo Deportivo. Hola, David.
Què tal, com anem?
Molt sol aquí a l'estudi, no? Suposo, a Barcelona.
Sí, m'he aprofitat per passar el motxo perquè està una mica brut, però bé.
Perfecte. Què? Què ens expliques avui?
Doncs mira, com que te n'has anat a Girona i el fill del que està fent el Girona s'està parlant molt del cas del Leicester, que va ser campió de la, sí, la Premier sortint del no-res, etc. Doncs avui el que he fet és triar la història de la ventafocs de l'esport per antonomàcia. Crec que és la sorpresa més gran de la història de l'esport, que és la victòria de North Carolina State, que era una universitat d'autèntica merda, a la NCAA, el torneig absolut de la NCAA, la temporada 82-83. Jo t'explico...
Això és el bàsquet universitari.
Això és bàsquet universitari, però posem-hi una mica de background. En aquell temps, la Lliga Universitària Americana estava farcida de joves que després serien superestrelles de la NBA. Repassem. North Carolina tenia Michael Jordan, Sam Perkins i Brad Daugherty, que no està mal. Houston tenia a Hakeem Olajuwon i a Clyde Drexler, que tampoc està malament. Georgetown tenia Patrick Ewing i a Sleepy Floyd també. Virginia tenia Ralph Sampson. Maryland tenia Len Bias, que va ser número del draft, que no va arribar a debutar a la NBA perquè es va morir abans, però bé. I Georgia Tech tenia John Sally, Mark Price, és a dir, hi havia tot de superestrelles emergents a molts equips de la Lliga Universitària. I què tenia North Carolina State? Doncs no tenia res. O sigui, eren una banda de replegats. O sigui, directament. O sigui, directament no tenien res. Dels 15 que formaven l'equip, només un, que era Thurl Bailey, va fer carrera a la NBA i carrera d'aquella manera, eh? Va estar 16 temporades, però no va tenir mai un rol de protagonista absolut. De la resta, res de res. O sigui, perquè et facis una idea... Lorenzo Charles va acabar després de la universitat sent un rodamont que va acabar jugant al Llíria, i Cosell McQueen, que també era un jugador destacat d'aquell equip, va acabar jugant al Cacaulat Granollers i al CAI Saragossa, és a dir...
Ostres!
Sí, o sigui, el que et deia, una banda de replegats però tremenda. I al càrrec d'aquells losers estava un entrenador de Queens que es deia Jim Valvano, que era un tio molt talàvia, molt graciós, i que quan va arribar a North Carolina State 3 anys abans, el primer dia de pretemporada, sent un absolut desconegut, es va presentar als jugadors, els va portar al camp d'entrenament i els va dir, avui no us canviareu. I es van quedar tots com molt parats, i els va donar un estoig a cada un. I quan el van tenir tots van dir, obriu-lo. I dins hi havia unes tisores. I els va dir, avui practicarem com es tallen les xarxes, perquè és el que acabarem fent quan acabi la temporada i siguem campions.
Bona motivació.
Sí, però tots van pensar que estava completament boig. Vull dir, clar, lògicament. O sigui, en un quadre de 52 equips de la divisió 1 de la NCAA, North Carolina State figurava el número 19 del rànquing. És a dir, que hi havia 18 equips molt millors que ells, però molt millors. I conscient que els seus homes tenien un talent limitat, Valvano els instruïa en ser molt forts en defensa i sobretot en no rendir-se mai. Tot i així, la regular season els hi va anar d'aquella manera, perquè van guanyar 8 partits però en van perdre 6. De tota manera, van deixar un detall, que és guanyar els North Carolina, hi havia North Carolina State, que eren els protagonistes d'avui, i North Carolina, que era la bona, diguéssim, la de Michael Jordan, i quan es van enfrontar va guanyar North Carolina State amb un equip que, insisteixo, estava Sam Perkins, estava Michael Jordan i que a més eren els vigents campions, vull dir que poca broma. Aquell detall potser els va fer creure una mica en les seves possibilitats.
Va, això durant la temporada regular aconsegueixen guanyar l'equip de Michael Jordan.
Sí, però no? Bueno, però es presenten al quadro amb un balanç de 8-6 que això et dona un creuament complicat ja d'entrada.
Clar.
La primera eliminatòria del March Madness va ser contra Pepperdine, que era un equip molt millor que ells, i van estar perdent tot el punyetero partit fins que van remuntar els dos últims minuts i després de dues pròrrogues van acabar guanyant.
Ostres.
Sí, miracle número 1.
Èpic. Més èpic impossible.
Sí, sí, miracle número 1. Miracle número 2. La següent ronda els hi toca amb un dels caps de sèrie forts, que és la Universitat de Nevada Las Vegas, una universitat que era un referent, entrenada per Jerry Tarkanian, etc, etc. Bé, el cas és que només havia perdut un partit en tota la temporada de Nevada Las Vegas. Però North Carolina State se les va apanyar una altra vegada, coming from behind, remuntant el partit, i van acabar guanyant i tombant a un dels favorits, a Nevada Las Vegas. Clar, la gent ja començava a dir, hòstia, i aquests tios d'on han sortit? El següent partit els va enfrontar amb Utah, que aquest va ser l'única victòria còmoda que van tenir, van guanyar de 19 punts, però resulta que la següent eliminatòria, ja a les portes de la Final Four, creuen amb la Virgínia de Ralph Sampson. Ralph Sampson, per qui no ho hagi viscut, era un jugador absolutament determinant de 2'24", que va ser número del draft, va ser rookie de l'any a l'NBA, i que formava, juntament amb Hakeem Olajuwon, el que va passar a la història com les Torres Bessones, sí, als Houston Rockets.
Uh-huh.
Era un jugador absolutament majúscul i imagina't a la universitat un tio de 2'24 lo dominant que podia arribar a ser. O sigui, aquell any va ser designat millor jugador de la Lliga de llarg. Però tot i així, North Carolina State, aquella banda de replegats que no van tenir cap futur després en el bàsquet, van acabar guanyant per un 63-62 quan Ralph Sampson va fallar en l'últim segon el tir que podria haver donat la victòria a Virgínia. Total, que ens trobem que estan a la Final Four. Cosa que no hi pensava absolutament ningú.
Que és una bogeria la Final Four de l'NCAA.
Bueno, porten molta més gent, convoquen molt més públic les Final Fours de l'NCAA que les finals de l'NBA, però molta més, eh? Vull dir, ho fan en estadis de 65.000 persones, és a dir, és una autèntica bogeria. Total, a semis creuen amb Georgia i la guanyen amb una certa comoditat, 67-60, però a la final els esperava l'os més dur de tots, que era la Universitat de Houston. Houston era una màquina de fer joc d'atac, transicions rapidíssimes que sovint acabaven amb espectaculars esmaixades. Se'ls coneixia com Phi Slamajama, que és la fraternitat del mate, per entendre'ns, és una, amb el joc aquest de les fraternitats universitàries, i clar, comandats per Clyde Drexler, jugador rapidíssim, un anotador compulsiu, habilidós, ràpid, i Olajuwon, un tio de 2'16, 2'17 devia fer, absolutament determinat, prop de la cistella, és a dir, era un equip majúscul número 1 en tots els rànquings i, evidentment, sobre el paper no tenien res a pelar. Però, o miracle, North Carolina State va fer el que feia sempre. A principi de la segona part anaven molt endarrere, però remunten, a base de defensa i a base de desquiciar, sobretot a Clyde Drexler. El van carregar de faltes molt ràpid i especialment dolorosa per ell va ser una que va cometre Drexler en atac sobre un base blanc que es deia Terry Gannon, que Terry Gannon era un tio que ni tan sols va arribar a jugar després a l'NBA, és a dir, quan va acabar la universitat es va retirar del bàsquet.
Va ser el seu moment de glòria.
El seu moment de glòria, i a més li va fer tant de mal a Clyde Drexler, que això va passar l'any 83, que el Terry Gannon explica que molts anys després el van convidar a un All-Star Game de l'NBA, crec que era l'any 91-92, ell no havia tornat a veure Clyde Drexler mai més, i estaven en una sala on repartien canapés, begudes i tal, i ell s'estava fotent un canapé, i el tio explica que veu entrar per la porta a l'altra punta de la sala Clyde Drexler, i Drexler el primer que veu és a ell. I se'n va corrents cap a ell assenyalant-lo al dit, dient-li, fill de puta Gannon, que no era falta personal.
O sigui que ho tenia clavada,
Ho tenia clavadíssim. Total, que estan empatats a 52, a falta de 2 minuts, possessió llarga de North Carolina State, molt mal gestionada, però no se sap com. En aquella època no hi havia límit de temps a l'NCAA, perquè digueu, no, 24 segons, no, en aquella època no n'hi havia. Bé, el cas és que li arriba la pilota a Lorenzo Charles a 2 segons del final, i de males maneres, però la fica i guanyen el títol. O sigui, és una cosa absolutament demencial. Per qui ho vulgui veure, hi ha un documental de la ESPN, de la sèrie de documentals que es diu 30x30, tots esportius, que és excepcional, jo és un dels millors documentals esportius que he vist mai, que es diu Survive in Advance, que explica la història de North Carolina State, i a més el punt d'arrencada del documental està molt bé perquè és 30 anys després de que passés això, els ajunten a tots en un restaurant i comencen a explicar batalletes i reconstrueixen tota la seva història.
Com es diu, has dit?
Es diu Survive in Advance, és de l'ESPN.
Survive in Advance.
Sí, és extraordinari, extraordinari, val molt la pena. I fins aquí, o sigui que si va poder North Carolina State, per què no el Girona?
Sí, sí, tenim uns quants exemples, eh? North Carolina State, aquest que expliques als anys 80, la del Leicester, i tants d'altres. Jo que sé, el Chelsea de Di Matteo, que guanya aquella Champions de forma totalment inesperada, vull dir que n'hem vist molts d'aquests exemples. Molt bé, David, t'agrada el bàsquet universitari o ets més d'NFL, no?
Perquè... No, m'agrada el bàsquet universitari, m'agrada. Sí? O sigui, la NBA m'avorreix sobremanera. La NBA m'agradava molt als anys 80 i 90, i ara la trobo avorridíssima. Els partits de temporada regular són una autèntica basura, no defensa ningú fins
als últims
minuts. La Copa no l'has vist? No, no l'he vist.
No l'he vist,
però vull dir, és que no defensen res, vull dir, fan, bueno, és showtime gratuït i vinc a fer punts perquè no defensa ningú. Ja. Vull dir, el bàsquet no és això, crec jo, però bueno, vull dir, per gustos estan els colors.
Van bé els 49ers a l'NFL?
Sí, van guanyar ahir una altra vegada, i jo, ja t'ho vaig comentar, els segueixo veient com els principals candidats. El que passa és que van per la mateixa banda de Dallas, que és un altre equip que fa respecte. Els demés, bueno, els Chiefs són els Chiefs i se'ls ha de veure, ahir van perdre, però jo, vist lo vist, a l'equip que té més jugadors determinants són els Niners de llarg.
Bueno, ho seguirem, que aquí ja queda menys per la Super Bowl. Una abraçada forta, llegim a Mundo Deportivo, moltes gràcies.
Que vagi bé.
Adéu, adéu. I marxarem, deixarem que tothom vagi a dormir aquí a la botiga del Girona, des del centre de la ciutat de Girona, des d'on hem fet avui aquest programa especial, després d'una nit històrica, la que va viure ahir el Girona a Montjuïc contra el Barça. Abans les portades, amb l'Oriol Jové, que m'acompanya aquí a Girona. Jové?
Doncs mira, Mundo Deportivo es fixa en les xifres de gols encaixats del Barça, 18, el triple que l'any passat, i titula un Barça fràgil. L'Esport, de la seva banda, titula tocats, diu que alguns jugadors es van mostrar decebuts al vestidor després del partit i que fins i tot va baixar Joan Laporta, en aquest cas per transmetre tranquil·litat a Xavi. L'Esportiu, en canvi, es fixa en el Girona, diu aspirant per mèrits, i a la premsa de Madrid ja escalfen motors per el partit de Champions de demà del Madrid al camp de l'Unió Berlín. El Marc, en aquest cas, amb entrevista amb Bonucci, actual jugador de l'equip alemany, que, vaja, una de les frases que ha deixat és el titular del diari: Bellingham és un extraterrestre. L'As, en canvi, titula rumb al futur, fixant-se en els 5 jugadors del planter que demà són a la convocatòria i que podrien tenir minuts perquè el Madrid ja no s'hi juga res.
Molt bé, Jové, a descansar, gràcies, eh?
Bona nit.
Adéu, bona nit. Gràcies, en primer lloc, a tota la gent del Girona Futbol Club. De veritat, avui no era fàcil muntar el que hem muntat en tantes poques hores, i s'agraeix que l'equip líder de primera divisió tingui també persones líders al capdavant, i que han entès que avui era un dia per intentar fer el programa líder de les nits a Catalunya des d'aquesta botiga oficial, amb el seu president en directe i amb un munt de convidats, per destacar el que està sent una trajectòria històrica d'un equip català que fa pocs anys jugava a tercera i a segona divisió i que ara està liderant amb mà de ferro i amb un cop d'autoritat ahir a Montjuïc la Lliga de Primera Divisió, i amb moltes opcions de classificar-se per Europa per primer cop a la seva història, i amb moltes opcions d'aspirar a seguir lluitant per a aquest títol que encara faria més històric aquesta temporada. Així que gràcies al Girona Futbol Club, a tota la gent de la botiga oficial del Girona que teniu a la Rambla del centre de la ciutat, evidentment al Xavi Cupido a la part tècnica, que també d'urgència ha pujat aquí a Girona perquè tot sonés de meravella, al Víctor Valero a la part tècnica de l'estudi de RAC1 a Barcelona, a l'Oriol Jové, a tots els companys de RAC1 que s'han volgut acostar aquí en aquest programa especial, als gironins, Miquel Agut, Xavi Puig i Albert Bassas. Evidentment, a la redacció hi havia el Roger Saperes, el Joan Camí i el Quim Salvador, amb l'estudiant en pràctiques, amb el Marc Gironès, que també han contribuït a que avui tot sonés a la perfecció i que poguéssim transmetre-us aquesta felicitat que s'està vivint a Girona en aquest programa especial. Som de fer bogeries, i avui era un dia per fer una bogeria com aquestes. Demà més, demà Champions a RAC1, des de quarts de nou amb el Molló, i a partir de les 11 el tu diràs, demà ja sí, des de Barcelona. Descanseu, bona nit, demà més Ràdio Esportiva.
Tu diràs.
RAC1. Notícies. Agust.
Agustí Serrat.
Bona nit, passen 9 minuts de la una. La consellera d'Educació, Anna Simó, admet que va ser un error greu del seu departament atribuir els mals resultats de l'informe PISA a una sobrerepresentació de l'alumnat migrant. Tot i que l'Educació va rectificar el dia següent, en un primer moment aquest va ser l'argument que es va donar per justificar els mals resultats de Catalunya, que està a la cua d'Espanya en matemàtiques, ciències i comprensió lectora. Doncs bé, en una entrevista aquesta nit al 9C de RAC1, Simó ha sigut molt contundent i ha reconegut que van ficar la pota.
És un error greu d'apreciació per part del Consell Superior d'Avaluació que la mostra estava mal feta. Clar, es podia haver dit que la mostra estava mal feta per molts motius. També doncs, perquè hi havia un biaix de gènere, un biaix de territori, un biaix de concertada o de pública, un biaix de... I es va dir que hi havia un biaix d'origen que no era correcte. No, és un error de gruix.
En aquesta mateixa entrevista, la consellera ha atribuït al daltabaix en l'informe PISA la segregació escolar, la pobresa infantil i la pandèmia. Tot i així, diu que ja s'han pres mesures per arreglar-ho, però que els resultats no seran immediats. L'oficialitat del català finalment no es votarà aquest dimarts a la reunió del Consell d'Afers Generals de la Unió Europea. Era l'última oportunitat perquè això passés abans que Espanya deixi la presidència de torn. Però el tema, tot i que es debatrà, no es portarà a votació, segons han confirmat fonts diplomàtiques. De fet, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, no serà a la reunió i qui defensarà l'oficialitat del català, el basc i el gallec serà el secretari d'Estat de la Unió Europea, Pasqual Navarro. Ha estat un moviment d'última hora del govern espanyol davant la impossibilitat d'aconseguir la unanimitat de tots els països que demanen més temps per poder estudiar els informes. Ara caldrà convèncer a Bèlgica, que és qui obtindrà aquesta presidència, perquè prioritzi el debat i no caigui de l'agenda europea. I encara en política, el Congrés afrontarà aquest dimarts la primera gran votació sobre la llei d'amnistia. Es farà un primer debat per la presa en consideració de la proposta de la llei. A priori el resultat és sabut, seran 178 vots a favor, tot el bloc de la investidura menys Coalició Canària, i 173 en contra, els del PP i Vox. Pedro Sánchez deia que ha dit aquesta nit a Telecinco que la seva aposta per desjudicialitzar el conflicte català ja dona fruits, i també ha admès que ha hagut d'apostar per la llei d'amnistia per evitar que Feijóo i Abascal governessin a Espanya, però ha afegit que el PP, si no depengués de Vox, també ho hauria fet.
A mi no me cabe duda de que el señor Feijóo hubiera aprobado una ley de amnistía a los líderes del proceso independentista si no hubiera dependido de Vox para poder ser investido presidente del gobierno. Y no son suposiciones, no son elucubraciones. Es que ya llueve sobre mojado. Es que el señor Aznar, en el año 96, cuando ganaron las elecciones, en ese mandato, indultó en un solo día a 1.400 personas. Y se produjo el mayor número de transferencias de competencias de la Administración General del Estado a la Generalitat de Cataluña.
Sánchez, a més, ha reclamat que es parli d'una vegada per totes, diu, de les virtuts que aportarà aquesta amnistia. Alguns alcaldes lamenten que les multes per superar el consum d'aigua en plena emergència per la sequera són desproporcionades. Aquest dilluns, l'Agència Catalana de l'Aigua ha sancionat amb 19.000 euros l'Ajuntament de Palau-Saverdera, a l'Alt Empordà, amb 19.000 euros, com dèiem, i el de Begur, al Baix Empordà, amb 54.000 euros per haver accedit al consum d'aigua permès. L'alcaldessa de Begur, Maite Selva, assegura que el municipi està fent els deures i lamenta que tothom hagi de pagar, diu, els excessos d'uns pocs.
Saben que hem fet que una part de l'excedit, que ha sigut per tema de les fuites, hem fet coses, tenim previst fer coses, amb recursos propis, però clar, si per un costat van fotent aquestes sancions, evidentment no podrem invertir. Tot és que, ja t'he dit, que és un conjunt de despropòsits. Indignar la quantitat, molt, perquè crec que és la màxima quasi, o sigui, el màxim és 50.000 i ens l'ha posat a 41.800.
Segons les dades de l'ACA, al setembre Begur va consumir 356 litres per habitant i dia, són 126 més dels que estaven permesos, i a Palau-Saverdera se'n van consumir 334, superant el límit establert de 200 litres per habitant. I un últim apunt, perquè el Sindicat Infermeres de Catalunya ha convocat una vaga indefinida a partir d'aquest dimarts. Demanen a les treballadores que es limitin a fer la seva feina i deixin de banda la que feien voluntàriament i sense reconeixement. A més, també que evitin doblar torns o fer hores extres. Volen protestar contra el nou conveni que, segons asseguren, no desfà les retallades del 2010. I ara els esports amb Marc Gironès.
Aquesta nit, en declaracions al Tu Diràs en directe des de la botiga del Girona al centre de la ciutat, el president de l'equip català del Figeli ha assegurat que, tot i el bon rendiment de l'equip, no acusaran la pressió del liderat. És més, del Figeli ha afirmat que a dia d'avui no s'imagina el Girona guanyant la Lliga.
No me l'he imaginat, perquè sé que el camí és molt llarg, ja he viscut experiències com aquestes.
A primera divisió, Rayo Vallecano i Celta han tancat la setzena jornada amb empat a 0. D'altra banda, aquesta nit s'ha reprès el partit entre Granada i Atlètic Club després que l'enfrontament entre tots dos equips quedés suspès per la defunció d'un aficionat present a l'estadi aquest diumenge. A segona, el Tenerife ha guanyat a l'Alcorcón per 1-0 i amb aquest resultat l'Espanyol finalitza la jornada a la quarta posició a 3 punts de l'ascens directe. Tot això el mateix dia en què Lluís Cortés ha estat presentat com el nou seleccionador femení de l'Aràbia Saudita fins l'any 2027. L'exentrenador del Barça estava sense equip després de desvincular-se de la selecció ucraïnesa aquest estiu.
I pel que fa al temps, aquest dimarts ens llevarem amb una mica menys de fred i al centre del dia les temperatures seran molt suaus en la majoria de comarques, sobretot a la costa i al prelitoral del centre i sud del país. A les comarques de Girona, però, en molts casos recularem entre 2 i 4 graus. Al vespre arribaran precipitacions febles al nord de les comarques de Lleida amb cota de neu alta per sobre dels 2.000 metres. Això és tot per ara. Més informació al portal de notícies RAC1.cat.